Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
Ulaanbaatar s'escampa sobre l'estepa verda sense límits al llarg del riu Tul, amb el seu perfil retallat al cel blau que tant veneren els mongols, inspirats per les antigues creences xamàniques. Aquesta és, penso, la terra que va habitar aquell imperi de llegenda que a lloms de cavall i sota l'aureola de Genghis Khan va cavalcar el vent des del Japó fins a Europa. En una vella furgoneta russa travesso barris sencers de guerres als suburbis d'Ulaanbaatar. Els sostres de pell i les xemeneies de llautó de les tendes dels nòmades amb prou feines treuen el nas per sobre dels tancats de fusta que les encerclen. Una bona part de la població de la capital mongola viu en guerres instal·lades en àrees il·legals, sense pràcticament serveis públics. Famílies de pastors, moltes d'elles derrotades per un zut, un hivern de fred extrem, que han delmat els seus ramats, els ha desmuntat de les cavalcadures i els ha obligat a sedentaritzar-se. Si bé mai deixen de ser nòmades de cor. La llegenda diu que els xinesos, cansats de veure passar amunt i avall els mongols, els seus enemics atàvics, els van anomenar el poble mòbil. Aquesta forma de ser dels pobles esteparis, un xic esgarriada, va portar la Xina a aixecar una muralla ciclòpia que no li va servir de res. Malgrat ser majoritàriament budistes, els mongols conserven tradicions xamàniques que ni tan sols el comunisme va aconseguir erradicar. No estaven escrites en cap llibre, ni es practicaven en cap temple. Vist el país, no és estrany que aquesta gent lliure veneri el cel blau. Francesc Bailón, què tal? Benvingut.
Moltes gràcies.
Fa temps que recorrem l'estepa mongola amunt i avall com el poble mòbil, que deien els xinesos referint-se als mongols, amb l'atenció fixada en els pobles que hi viuen, els Satan, els kazakhs, ja han parlat de molta gent. Com va ser que vas viatjar ara a l'Aimak, a la província, n'hi ha 21, em sembla, d'Arhangai, al centre oest de Mongòlia?
Doncs la meva intenció era poder assistir a algun d'aquestes cerimònies i festivals locals.
Francesc Bailón, antropòleg especialista en l'Àrtic.
Que fan normalment els mesos de maig i juny a les portes del Nadam, que és la gran festa mongola, que la fan al juliol. I a més de conèixer Mongòlia no a la tardor, sinó conèixer-la a l'estiu, no? Que és quan comencen a fer-se les neus que hi ha sobre de la catifa verda que hi ha sota.
I la catifa comença a rebrotar
i realment és espectacular. Jo recordo haver arribat a mitjans de maig i hi havia nits que arribaves als 10 graus sota zero. I de sobte, en 2-3 setmanes, 25 graus positius. Jo diria que passa com aquí també, no? Que
ara també ens hem tropicalitzat.
La tardor i el que seria la primavera han desaparegut i el que tenim és hivern i estiu.
Sí.
I a més allà, per exemple, a Mongòlia, a partir de mitjans d'octubre ja comença a arribar el fred, les primeres neus, si no han arribat abans, i això s'allarga fins al maig. A partir més o menys principis de juny fins al setembre pugen les temperatures, també és època de pluges, i és quan tot rebrota.
I llavors i... agafa aquell verd, aquest, no?, aquell que caracteritza Mongòlia. Sí, sí, que... Bé, anem doncs cap a l'Aimag d'Arhangai, al nord de les muntanyes Hangai, una serralada que és a uns 400 quilòmetres d'Ulan Bator, més o menys.
Sí, el que seria la província són això, al voltant dels 400 quilòmetres, el que passa que el Tsetserlek, que és la capital d'Arhangai, doncs allà ja estem parlant de 600-700, no? De fet, Arhangai significa el nord de la natura envoltada de muntanyes, rius, llacs i molts arbres. És el que trobes allà.
O sigui que trenca una mica amb la visió estepària de Mongòlia.
Sí, perquè a vegades quan estàs per l'estepa pot resultar monòtona, encara que a mi m'encanta. Monotonia en el sentit que són grans extensions, grans planures d'estepa que sembla que no s'acabin mai, no? En canvi, Arhangai, molts la consideren l'aimag més maco de Mongòlia.
Abans parlaves de quan es desfà la neu, però no sempre es desfà. Almenys al pic de Lodgon Tengger Ul, que és el més alt, allà hi ha neus perpètues, encara ara.
Sí, sí, de fet, a Mongòlia tens també les muntanyes Altai, que estan a la zona oest. Són muntanyes superiors als 4.000 metres i que tenen glaceres
permanents,
glaceres permanents allà també.
Que ja n'hem parlat. Però hi ha una roca que, curiosament, no pertany a les muntanyes, que és la Taihar Shulu.
Sí, és una roca que no se sap què fa allà. Tot és pla, no hi ha cap muntanya al voltant.
No hem arribat encara a les muntanyes Hangai.
I de cop i volta és com si hagués caigut... La primera sensació és això, ha caigut algú del cel, perquè és que està enmig del no-res, no? Es creu que ja està allà des del Neolític. És un lloc ceremonial. Té més de 150 inscripcions i signes de diferents llengües. I la més antiga que s'ha trobat, potser estem parlant de fa uns 1.500 anys.
És a dir, que hi ha inscripcions en rúnic, en sogd, en uigur, sí, en mongol, en nanjiat, en tibetà.
Exacte.
Com s'explica això?
Bé, perquè per allà han passat molta gent, moltes cultures, molts pobles...
És a dir, que són grafits de la gent, certament.
Sí, 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 sí. Vull dir, hem de pensar també que era un centre de pas per tot el comerç, aquestes rutes de la seda, que després des d'allà passaven al famós Karakorum, avui Harhorin, que era un dels punts també importants dins del que seria aquesta ruta...
De les capitals mongols,
de l'imperi mongol, sí. Llavors, clar, és normal que tinguem aquestes inscripcions allà, i també hi ha algunes que inclús estan els noms que es van escriure en el moment de gent important a la història.
Vols dir que el Genghis Khan va passar per allà i va deixar el seu nom?
Sí, 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 que van escriure els noms, sí, 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 sí. El que passa que, clar, alguns no estan a primera vista, vull dir que potser estan a dalt d'una roca i tot
però
això.
Però ja els han autentificat.
Sí, 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 sí. Almenys identificats tenim el de Kublai Khan, el de Genghis Khan, el de Kutlun, la dona guerrera, que no es volia casar amb ningú excepte que el guanyessin a la lluita lliure, a la lluita mongola.
I la van guanyar?
No. Llavors van provar amb el tir a l'arc, tampoc la van guanyar, i al final es va casar, però no va ser per ser...
I això parlem de molts anys enrere?
Clar, això estem parlant de fa 800 anys.
De segles enrere.
Sí, sí, sí. I llavors, des de 1994, no només està protegida, sinó que a més han posat una mena com d'obó a la part superior, amb els kadak, que són aquests mocadors de colors.
Les cates.
Sí. I sí, sí, és una zona que està protegida per al govern mongol, no? Perquè és un lloc molt emblemàtic i molt important
molt
a la zona.
Clar, sí, com sí, els obós, sí, no? De fet, són piles de pedra de caràcter xamànic.
Sí, exacte. Caràcter xamànic, però que el budisme el que va fer és fusionar-se i llavors, diguéssim, és la icona d'aquest sincretisme religiós entre la religió original i el que seria el budisme.
Abans has parlat de les khatas, no?
Sí.
Que són de color blau, en el cas dels mongols, pel cel blau.
Sí, no. És a dir, no només tens blau, perquè el blau significa el cel i la protecció, però també tens de color blanc, que significa la salut, vermell, que significa la força, el verd, que significa la terra, i el groc, que significa el sol. És a dir, en el cas dels mongols, utilitzen tots aquests colors, els obós o algun lloc emblemàtic. Malgrat això, en el cas de l'obó, el color que predomina
és blau.
El blau.
I
sí,
hi ha un ritual quan et trobes un obó.
Sí.
Si et trobes un obó que generalment doncs, està en els passos de muntanya, tot i que de sobte doncs, trobes hates penjades dels arbres també o en vessants de muntanya, doncs quan trobes un obó en un coll sí, de muntanya, que ja n'hem parlat, hi ha un ritual que has de seguir.
Sí, has de donar tres voltes d'esquerra a dreta i cada vegada que completes una volta has de deixar una pedra
un raig de vodka...
Sí, aquests ja són els més atrevits. Però per norma general el que es fa és deixar una pedra.
Per això van creixent els obós.
Sí, i també és cert que hi ha molta gent local que sobretot com part de l'obó aquesta fita està fet amb troncs d'arbres, doncs de quan en quan ve gent i substitueix aquests troncs.
Clar, llavors hi ha un rerefons espiritual en el fet que ells hi deixin crates, pedres i altres objectes. A vegades hi trobes cranis doncs, d'una cabra o d'una vaca.
Sí, jo he arribat a veure hasta pròtesis i crosses allà.
Clar, perquè la gent demana de sobte doncs, que li vagi bé el viatge. Si és un obó que està en un coll de muntanya, però poden demanar altres coses.
També. Exacte, sí. La qüestió és que, malgrat hi ha temples budistes a tot Mongòlia, malgrat les famoses purgues del 37 al 38, es van cremar tots els monestirs i temples.
El Choi Balsan.
Sí, i només van deixar 3. Doncs diríem que l'obó és l'expressió externa de no només la religió tradicional dels mongols, sinó el budisme, perquè també és un mitjà d'expressió que tenen els budistes quan fan les seves cerimònies a l'exterior, que les fan precisament al voltant d'un obó.
Perquè al Tibet també trobes aquestes piles de pedra amb les cates i amb aquesta mena de cerimonials que s'han de seguir quan et trobes un obó en el teu camí. La creença en el cel blau dels mongols prové de la religió tradicional original basada en el tangrianisme?
Sí, és una religió que sobretot es basa en el fet de pensar en un déu.
El déu cel.
Sí, per això moltes vegades quan es parla de Mongòlia doncs se li diu el país del cel blau etern, no només perquè sí que és cert, gairebé sempre el cel
és
blau, però un blau gairebé nítid, sense núvols, sinó a més per aquesta religió que podríem dir que fa 2.000 anys va sorgir a tot el que seria l'Àsia Central, no?
Clar, perquè de fet la practicaven no només els mongols, sinó també els txongos, turquesos, els hongaresos, els búlgars...
Sí, i de fet es creu que van ser els huns o el txongú els que realment van convertir el tangrianisme en la religió oficial a tot el que seria l'Àsia Central i, òbviament, en el cas de Mongòlia, doncs es creu que va arribar cap al segle III abans de Crist, no? I llavors, a partir d'aquí ja, aquest tangrianisme sobretot es basa en un culte a la natura, amb una base que són els quatre elements, l'aigua, l'aire, el foc i la terra, no?
Clar, i per això doncs, se centra en mantenir l'harmonia de l'entorn circumdant, no? I són tan respectuosos amb la natura.
Exacte, llavors, a part d'aquest culte a la natura, també és un culte als avantpassats, és a dir, fusiona tant la part humana familiar com la part natural. I una de les coses que és curiosa és que l'aigua és sagrada. Aquest és un dels motius pels quals, pràcticament, com el tangrianisme, avui dia, encara que estigui fusionat amb el budisme, doncs, pràcticament, el poble mongol no menja peix. Perquè el peix és un animal d'aigua. I encara que Mongòlia no tingui mar, sí que tenen rius, sí que tenen llacs, llavors, pràcticament, el que és el peix no el consumeixen,
el
no el tasten.
Quina manera tan diferent, no?, de veure la natura, la manera mongola, la manera d'aquests pobles estaparis, a la nostra manera...
Sí.
El respecte que han tingut sempre per la natura, que han entès sempre que ells depenien de la salut de la natura.
Sí, realment pocs pobles els he vist tan respectuosos i que arribin inclús a l'extrem de les seves botes.
Que tenen la punta que es cargola cap al cel.
Que això ho fan perquè quan tu trepitges l'estepa, amb aquest tipus de punta no mataràs ni cap flor, ni cap planta,
no
ni cap animal.
Per no fer malbé ni l'herba, ni les flors.
Exacte. Ni... Vull dir, és que realment és una meravella aquest respecte cap a l'entorn. Inclús quan una persona marxa amb una família nòmada, normalment això ho fa la dona, la mestressa de casa, surt i tira a 6 punts del cel, llet que normalment és d'euga, per beneir el cel, per beneir la natura... i perquè tu tinguis sort en el teu viatge, no? I que això, a ple segle XXI, això encara existeixi, realment és fascinant.
Fa més fort el contrast entre unes cultures i les altres.
Sí, exacte.
No és estrany, doncs, que es faci un festival al voltant dels obós, que és l'Obó Tahilga.
Sí, normalment es produeix entre la darrera setmana de maig i les dues primeres de juny, perquè són els preàmbuls per després les grans festes que es poden produir al voltant del Nadam, que es fan al juliol. Normalment sempre es fan en aquesta època perquè coincideix, a més, amb la finalització de l'hivern mongol. Llavors, com és aquest moment de profuns canvis a l'entorn natural, doncs és quan aprofiten per fer aquestes cerimònies. I com a cosa curiosa, em vaig haver de comprar un del. I un malgai, que és el barret.
El del dels seus vestits tradicionals.
Sí, és la túnica solta que arriba fins als peus, de màniga llarga.
I les botes també?
Collal. No, les botes em van deixar portar les meves.
Jo portava unes xiruques. Molt bé, l'herba i...
Bé, en aquell moment l'herba encara
no
estava...
No et devien mirar gaire bé, no, eh?
Sí que em miraven, perquè jo era l'únic viatger allà. I a més, clar, vestit de forma tradicional, amb el barret, que es diu malgai, i amb el del. I a més me'l vaig comprar amb un color que entonés una mica.
Et va aconsellar algú a l'hora de triar el color?
Sí, em van aconsellar ja, i el vaig agafar blau.
No m'estranya que et miressin.
I la qüestió era anar a una zona que es diu Undur Ulan, que està com a 3 hores de la capital d'Arhangai, a Tsetserleg, i assistir a aquesta cerimònia, que és un sincretisme entre aquest tengrianisme i el budisme, que es va fusionar a Mongòlia farà uns 400 anys. Fins llavors havien conviscut, el budisme va arribar cap al segle XIII, el tengrianisme és molt antic, llavors, clar, durant un temps van estar convivint tots dos, budisme i tengrianisme, però al final es van fusionar. Llavors aquesta fusió, que es veu a tot arreu per Mongòlia, recordem que a més Mongòlia i Junan Bhutan són els dos únics països del món on el budisme és religió oficial i majoritària, i llavors aquesta fusió, doncs, on es pot veure és amb aquesta mena de cerimònies, perquè són monjos budistes que fan una cerimònia budista al voltant d'un obo.
Cants, danses,
sí,
oracions...
El primer requisit és que has d'estar amb les primeres llums del dia.
És a dir, que et lleves amb el sol.
Exacte. De fet, la cerimònia que anava a assistir eren dos obos diferents, a dalt d'un turó.
Però el desplaçament estava contemplat que es fes a peu o a cavall?
En les dues cerimònies hi havia com unes 300 persones, no? Doncs jo m'atreviria a dir que el 80, més o menys, anaven a cavall.
80%.
80%. I molts d'ells, a més, van puxar amb el cavall a dalt. És a dir, imagineu-vos el pollastre que es va muntar entre els monjos budistes, a l'obó, la gent donant voltes al voltant de l'obó, els cavalls ficats per allà. Era allò de dir, mare meva, és una... menys mal que el turó és gran, perquè si no, no sé com ho faríem.
Però són mongols, d'alguna forma,
sí,
no?
Sí, sí,
és
sí.
És
ja...
la seva forma de fer.
De fer, i tant. I llavors, només és una cerimònia per homes. I abans de que algú pugui pensar
no
això és masclisme i tot això, no. Això té una base amb la religió del tengrianisme que diu que les muntanyes, els turons de les muntanyes són perillosos, sobretot per condicions climatològiques, extremes, llamps, etc. Llavors, diuen que no és bo per la dona. Les muntanyes són molt perilloses. De fet, hi ha dones que puixen muntanyes que prèviament han de fer com una mena de neteja espiritual perquè consideren que el pitjor que pot fer una dona és pujar una muntanya perquè, segons la religió, pot acabar malament. Llavors, els mongols pensen que la dona millor que totes les seves oracions les faci des de casa o a peu de muntanya. Perquè, a més, la dona és la part més important dins de la natura perquè la part femenina representa la creació i la fertilitat. Llavors, hi ha que protegir-la. Insisteixo, no és per cap motiu masclista, sinó que darrere fons hi ha, diguéssim, aquesta creença...
Aquesta religió feta per homes.
Sí.
I pensada per homes.
Exacte.
Les dones no poden decidir?
Sí que poden.
No decideixen, no es queixen?
No, no, perquè això forma
perquè,
part de...
Perquè, esclar, moltes vegades al darrere d'una tradició, no? Ja ho veiem amb els afganesos, per exemple, no?
Uh-huh.
Sobretot doncs, amb el poble paixtu, que també doncs, envolta sovint totes aquestes tradicions al voltant doncs, d'una tradició ancestral, però en el fons el que tanca aquesta tradició o aquesta religió és masclisme.
Sí, el problema és si ho mirem des del punt de vista occidental, perquè sovint, quan mirem els demés, ho mirem des del nostre propi punt de vista. Però a vegades és bo, sobretot, preguntar a les dones mongols si elles creuen que això
és... Per això et deia, si elles diuen alguna cosa.
I jo puc dir-te que no. Jo puc dir-te que elles no és que acceptin, és que creuen que és veritat que pujar les muntanyes és perillós i que, per tant, el millor que han de fer, ja que elles estan relacionades amb la creació i amb la fertilitat, quedar-se a peu de muntanya o fer les oracions des de casa. A més, diria que la cultura dels mongols és de les que mostren més igualtat entre l'home i la dona, perquè, per exemple, l'art de la satreria, que hi hem parlat aquí...
Sí, ho fan tant
també
homes
com dones. quan Genghis Khan
però
anava...
Però ha costat a les dones trobar un lloc.
Ha costat, sí, però perquè...
L'han pel trobat mig... malgrat l'opinió de molts mongols.
Clar, el que passa que aquí, el problema que tenim aquí és que des de que desapareix el 1368 a l'imperi mongol, que és... està considerat dels primers imperis on es va mostrar la igualtat de gènere, a més ho va deixar per escrit Genghis Khan, el 1207 va deixar per escrit amb unes lleis que l'home i la dona havien de ser igual i que es prohibia qualsevol maltractament a la dona i tot això. Clar, després van venir els xinesos, després van venir els soviètics i tot el que van fer és destruir i enfonsar tota aquella religió i tota aquella creença mongola que havia deixat com a herència en Genghis Khan i que durant 400 anys va estar com enfonsada, derruïda. I clar, després, quan Mongòlia deixa de ser un estat soviètic el 1991 i comença a aixecar-se i independitzar-se, doncs és quan comença a recuperar, però és normal que hi haguessin gent reticent per determinades costums que no eren les originals, sinó eren les que havien estat imposades pels xinesos i pels soviètics.
Ja se sap que quan algú guanya, doncs el perdedor rarament pot continuar amb les seves tradicions, les seves... el vencedor doncs imposa noves creences, nous costums, etc.
Clar, i per exemple, en el cas de Genghis Khan, el seu exèrcit estava format tant per homes com per dones. Vull dir, les dones tenien el mateix dret d'anar a la guerra com els homes. I tenen la gran guerrera, Kutulum, que era, va ser una de les dones més extraordinàries dins de la història de Mongòlia. I ja ho dic, jo almenys, per totes les vegades que he estat allà a Mongòlia, tinc la sensació, i pel que parles amb la gent, que realment hi ha un cert equilibri. Sí que és cert que tot també està condicionat perquè si pensem que el 30% de la població és nòmada, doncs aquest nomadisme condiciona també una divisió sexual del treball. I això també sovint ho podem identificar amb masclisme, però no és així, perquè tots pobles que ja hem parlat aquí, com els inuit, com els nenet, com els sami, que són pobles àrtics, tots ells es veuen obligats per les condicions i la forma de vida que tenen, tan tradicional, de mantenir aquesta divisió sexual de la feina, i no és una qüestió masclista, sinó és una qüestió de buscar els elements per poder sobreviure amb aquestes condicions, no? I formar un equip.
Anem cap a Setserlec.
Anem cap a Setserlec.
Però passes per Kharkhorin abans.
Sí, si vam des d'Ulaanbaatar fins a Setserlec, a la força hem de passar per Kharkhorin, que és l'antiga Karakorum, on va ser la seu de l'imperi més gran que ha vist la humanitat amb extensió continuada. No?
Les ruïnes de Karakorum, malauradament, es van fer servir per construir un monestir,
sí,
el d'Erdenzu, que també està en aquesta mateixa zona.
Sí, és un dels tres monestirs que no va ser derruït.
Per als, més importants
de les purgues, sí. I realment, quan vas al que seria Karakorum i al monestir d'Erdenzun, en alguns aspectes està com mig derruït per al temps que ha passat, etcètera.
Hi havia molts més edificis dels que ara hi ha.
Exacte. Hi ha un petit museu on pots fer una idea de com era en el passat, però realment allà te n'adones la magnitud i la importància i l'extensió de l'imperi mongol. Perquè, a més, hem de pensar que era una cosa poc comuna en el cas de l'imperi mongol, perquè els mongols van conquerir bona part del món a cavall. Per tant, d'una manera o altra, eren nòmades.
D'aquí que se'ls digués el poble mòbil, no?
Exacte, i llavors, clar, tenir una seu...
Anava en contra de la seva filosofia de vida.
Exacte, perquè ells vivien i viuen a Munger, i llavors, clar, això de muntar ciutats...
Estructures fixes,
doncs, tampoc anava amb ells. Per això dic que Kharkhorin o Karakorum en el passat és una excepció, no?
Parlant d'Erdenzu, Erdenzu diuen que va ser el primer monestir budista de Mongòlia del 1585. Podria significar, segons la interpretació, 100 tresors, joies o corona de joies, i potser això seria la raó per la qual aquest monestir està encerclat per un gran mur perimetral de planta quadrada que conté un total de 100 estupes separades per uns 15 metres les unes de les altres, que d'aquí l'efecte que fa el monestir quan hi arribes, que no estan els edificis que es conserven a l'interior com aquest recinte tancat, emmurallat, aquesta muralla, amb aquestes 100 estupes.
Sí, sí, a més, la visió de quan arribes és extraordinària, perquè quan arribes des d'Ulaanbaatar, just abans d'arribar al que seria tota aquesta estructura, tens una llarga estepa Llavors, clar, la visió... De sobte vas veient allò enmig de l'estepa, no? Aquella estructura...
De la gran planura verda.
I encara li dona més espectacularitat a tot això,
òbviament. I a l'interior, doncs, hi van sobreviure de la destrucció comunista que tu has esmentat, doncs, uns pocs edificis, molt pocs temples, que van sobreviure, doncs, a la purga aquesta del comunisme de Choi Balsan, que va ser el líder de la Mongòlia comunista.
Sí, no? sí.
Hi havia també a dins del monestir una quantitat significativa d'estàtues, de màscares tsam, de pintures en pergamins que van poder-se salvar per això de la destrucció, que potser es deuen poder veure en algun museu d'Ulaanbaatar, potser, o potser encara queden en aquests cinc edificis que van sobreviure, perquè tu al monestir pots entrar.
Sí, al monestir pots entrar.
És visitable.
I també pots entrar, òbviament, al que és l'estructura, a l'antiga Karakorum. A més, és patrimoni de l'humanitat. Per UNESCO.
I tant.
És patrimoni de l'humanitat per UNESCO. I si tens la sort d'entrar dins del monestir, pots assistir a una cerimònia budista.
Mentre els monjos reciten mantres...
Sí, no? Exacte.
Clar, tu has parlat d'aquest patrimoni de la humanitat. De fet, tota la vall del riu Orkhon,
sí,
on hi ha aquest conjunt de temples i ciutats inclosa l'antiga capital de l'imperi mongol, Karakorum, doncs això, es van fer mereixedors d'aquesta declaració de patrimoni de la humanitat. No?
Sí, a més allà també, que ja hem parlat en altres ocasions, també tens alguna part que hi ha esteles cèrvols, les esteles de cèrvols, aquestes pedres que representen els cèrvols.
Enmig també de la gran estepa mongola.
Exacte, i també tens antics cementiris dels Xongu, del Yugur, de diferents pobles que amb el temps acabarien formant el que és el poble mongol actual, no? Realment la vall d'Orkhon és espectacular. És espectacular. A més també amb els rius...
Ja ho has dit, els boscos, les muntanyes...
I els boscos i les muntanyes. Llavors, clar, tot el que és el conjunt l'han declarat patrimoni de la humanitat.
Però quan tu comences a albirar Setserlec en la llunyania, doncs és això, no? Una gran planura amb les casetes de la capital de l'Aimag, perquè són casetes, ningú
sí
ha fet cap edifici, i al darrere aquesta serralada de les grans muntanyes.
Sí, realment la visió és magnífica perquè te n'adones ja només veient els edificis i veient a l'entorn aquest respecte que tenen els mongols per la natura, i realment és, viatjant per Mongòlia tinc la sensació que les vivendes on viuen els mongols és com si estiguessin construïdes per formar part de la natura.
Estan integrades.
Integrades, exacte. Sí, realment.
De fet, moltes d'aquestes ciutats, els barris d'extraradi, estan configurats per les guerres, per les tendes mongoles, de mongols nòmades que han perdut, doncs, ja ho hem dit, no? A vegades perquè un zut, un d'aquests hiverns molt, molt crus, doncs, ha matat el seu ramat, s'han quedat sense mitjans per sobreviure, i llavors es veuen forçats a acostar-se a una de les ciutats i ho fan encara amb la seva guerra, amb la seva tenda, que llavors encerclen també per una palissada de fusta,
sí,
i queda integrada en la ciutat i comencen a sedentaritzar-se.
Sí, encara que m'ànima i cos, com m'has dit,
nòmada,
cos, continuen sent nòmades, sí que és cert que hi ha com un cinturó que envolta la ciutat, on està tot ple de barris amb guerres que viuen, a més, amb unes condicions lamentables, alguns no tenen ni aigua ni llum, i realment és trist que es vegin obligats a canviar aquesta vida nòmada per una vida sedentària i amb unes condicions lamentables. A més, això és una arma a doble fil, perquè aquesta gent, al no tenir ni corrent ni llum, per escalfar-se, per exemple, el que fan és cremar el carbó.
Clar.
I això fa, entre altres coses, al marge de la gran quantitat de cotxes i tràfic que hi ha en la pròpia Ulaanbaatar, fa que, per exemple, a l'hivern, Ulaanbaatar es converteixi en la ciutat més contaminada del món. I, de fet, per nosaltres, quan vam passar la pandèmia, se'ns feia estrany anar amb mascareta. Allà, quan arriba l'hivern, gairebé tothom va amb mascareta per la contaminació que hi ha i també perquè és una manera de protegir-se d'aquests gairebé 50 graus sota zero que poden arribar en ple hivern a la ciutat d'Ulaanbaatar, que també és la capital més freda del món.
A Setserlec no hi fa tant de fred i no hi deu haver tanta contaminació per això?
No, Setserlec és el que ells diuen al camp i no fa tan fred com Ulaanbaatar. També és una qüestió d'alçada. Malgrat Mongòlia és un dels països més alts del món.
O sigui, tot i que ens l'imaginem i que s'hagi fet d'alguna forma famós per aquesta estepa verda,
sí.
Estem parlant d'una gran alçada.
Sí, la mitja de Mongòlia estem parlant d'aproximadament uns 1.560 metres d'alçada. Llavors, clar, això també fa que tot sigui més, diguéssim, més dur i els canvis encara siguin més pronunciats. Però sí que és cert que Tsetserlec té una mena, com, no podríem dir microclima, però sí que fa fred. Si a l'Ambatar potser estan a 50 graus sota zero, doncs potser Tsetserlec està a 30 graus sota zero a l'hivern. Però clar, és una mica més suau si ho comparem amb la capital o inclús amb llocs com el nord, on està el llac Cosbogul, o a la zona de l'oest, on estan les muntanyes Altai.
No coneixen l'asfalt? No coneixen els semàfors?
Pràcticament podríem dir que només un 10% de les carreteres de Mongòlia estan asfaltades. I després hi ha un 90% que és allò de campi qui pugui i a veure si trobes el camí per arribar, que ells ho troben perquè ho coneixen perfectament. Però realment, encara més, això et dona la sensació de que estàs com en un país bastant remot i en aquest sentit, en el sentit de no tenir asfalt, de salvatge, no? I, òbviament, si vols senyals de tràfic, has d'anar a les grans ciutats. Tsetserlec no és de les grans ciutats perquè només té 21.000 habitants, però a Ulan Bator sí. I a més, a Ulan Bator sí que hi ha semàfors, però hi ha pocs. Hi ha pocs semàfors. Llavors és tot a veure, el que arriba primer és el que passa. I és una ciutat caòtica.
És a dir, condueixen igual que abans anaven amb cavall.
Sí. A més, pots trobar cavalls per
el, més de la,
per
ciutat.
La, per la ciutat. No tenen metro, és un dels grans problemes que tenen. No tenen cinturons com nosaltres aquí, per exemple, a Barcelona, que tenim les rondes, no. No utilitzen la moto, bicicleta zero, i, clar, una de les coses que pot passar és que per entrar a Ulan Bator, no per anar al centre d'Ulan Bator, sinó per entrar a Ulan Bator, pots invertir fins a 3 hores i tot. Vull dir, és realment un caos el que tenen allà, i això sobretot es nota quan comencen les escoles al setembre. Quan entres sense problemes? Doncs quan és festa i els nens no van al col·legi.
Des de o dispatx... quan els nens ja són a l'escola.
No, perquè abans la gent va a treballar, no té vacances. Clar, juliol i agost són els mesos més tranquils perquè és quan molta gent fa vacances, quan els nens no van a l'escola. Però des de setembre fins al juny és que pot arribar a ser un caos.
Clar, potser podríem trobar les respostes a tal com és la vida actual dels mongols al museu, on hi ha tota la història de Genghis Khan i d'aquell moment que va ser, doncs, l'imperi dominant de l'Àsia Central. Uh-huh. Potser allà puguis trobar algunes respostes de l'actual Mongòlia.
Sí, és un museu que va obrir a l'octubre del 2022 amb molta expectació perquè ja feia anys que estaven treballant en aquest museu. És enorme, té 9 plantes. Cada planta representa una època diferent. Tenim des del Neolític, amb les famoses esteles cèrvol, amb l'arribada del Chonggu, dels Huns, després l'època de l'imperi mongol, amb Genghis Khan, Kublai Khan, Ogodei, després ja la fase en què arriben els xinesos, no? I diguéssim que aquesta història finalitza a principis del segle XX. I em va sorprendre una cosa que vaig veure a la 8a planta del museu, que no m'ho esperava. I és que vaig veure que hi havia un mapa, que era enorme. És una reproducció, perquè l'original està a la Biblioteca Nacional de França, a París, i posava Catalan Card. Ostres, tu, Catalan Card. Clar, jo en aquells moments no vaig pensar, diguéssim, amb el que era, el que es coneix com Elisha Ben Abraham, conegut millor amb el sobrenom de Cresques Abraham, nascut a Mallorca, aquest geògraf i cartògraf català, no vaig pensar que podia ser el d'ell, sincerament. Però em va cridar molt l'atenció d'això de Catalan Card. I després, doncs, vaig descobrir que aquest Catalan Card era un mapa fet per en Cresques Abraham, que és una de les primeres representacions amb mapes de Mongòlia. I, a més, és un mapa que, clar, comença des d'Europa i finalitza al Japó. Llavors, agafa tota aquesta extensió. I, realment, una de les coses que he pensat és que quan torni a Mongòlia, anar al museu i dir, yes, és Catalan Card, però posa el nom de Cresques Abraham, perquè és el que realment li correspon.
L'Atlas català, que se'n diu.
Sí.
T'hauries de llegir l'Atlas furtiu de l'Alfred Bosch.
Sí, aquest el tinc pendent, perquè sé que està basat amb el seu pare.
Està basat amb el pare.
Amb el pare.
I amb Cresques i amb l'elaboració d'aquest primer Atlas, on es mostra, doncs, tot el món conegut en aquell temps.
I a més va ser Premi Sant Jordi, no?
Sí,
en 1997.
Sí.
Inclús el portaré allà a Mongòlia, al museu, i ensenyaré, diu, mireu, hi ha un llibre que s'ha publicat sobre aquests personatges.
I tant. Bé, doncs acabem aquí la planta de l'Atlas català. Havíem passat també per la planta on s'explica l'imperi de Genghis Khan, que a més és omnipresent a Mongòlia, això ja n'hem parlat, no? Perquè te'l trobes, òbviament, doncs el seu nom és penjat als carrers o dona nom a carrers, a places, a estàtues, a comerços. Fins i tot hi ha un tabac que es diu Genghis Khan.
I vodka.
I vodka,
vodka amb el nom de Genghis Khan. Vull dir que és, ell està present a tot arreu i per això, per exemple, a les afores d'Ulaanbaatar, a més o menys 2 hores amb cotxe, tens l'estàtua eqüestre més gran del món, que, com no podia ser d'una altra manera, de Genghis Khan,
que és argentada, que brilla quan el sol...
Sí, realment és magnífica, magnífica.
Francesc Bailón, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
A reveure.
La propera.
A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda.
La mirada de l'Anaconda.
Alissa Leata es desperta cada dia a l'alba i s'empassa 2 grans d'all amb una tassa d'oli d'oliva per preservar la bona salut, abans d'anar-se'n vora els arbres mil·lenaris que manté gelosament el seu olivar. Es tracta d'un territori amb milers d'altres arbres de fulla perenne a Al-Hashimiyya, a uns 73 quilòmetres al nord-est de la capital jordana, Amman. Per a l'Isalé, de 84 anys d'edat, aquests arbres representen la història de Jordània. Els seus troncs enormes delaten 2.000 anys d'existència exitosa, cosa que els fa criatures úniques. Dels seus nusos en broten branques delicades que alhora es ramifiquen en una teranyina de branquillons i fulles d'un verd pàl·lid. El vell home, pare de 10 fills, confessa haver lliurat als seus descendents un testament escrit on els emplaça a conservar i consumir el que produeixin aquests arbres quan ell ja no hi sigui. Jordània és el 10è productor mundial d'olives, d'acord amb el Consell Oleícola Internacional. Els seus arbres mil·lenaris formen part integral de la identitat i la cultura mateixes del país àrab. Però les oliveres es veuen amenaçades avui en dia per l'expansió urbana, la tala il·legal per obtenir fusta per escalfar-se i la venda d'exemplars per a usos decoratius. Hi ha empresaris, hotelers i propietaris de vil·les a qui els agrada aportar un toc decoratiu al seu establiment. Llavors, compren aquests arbres, els desplanten i se'ls enduen, segons afirmen responsables del Centre Nacional de Recerca Agrícola de Jordània. Però sovint, les oliveres no sobreviuen al trasbals. Per aquest motiu s'ha endegat una nova legislació que protegeix aquests arbres contra la desplantació i el desplaçament, excepte en casos molt excepcionals. Jordània comptabilitza uns 11 milions d'oliveres, és a dir, el 20% de la totalitat conreable del país. Els arbres produeixen unes 50.000 tones d'olives i 25.000 tones d'oli d'oliva cada any, a més d'aportar uns 120 milions de dinars jordans, uns 157 milions d'euros a l'economia del país. Però les oliveres de Jordània també estan carregades de simbolisme. Per exemple, apareixen citades nombrosos cops a l'Alcorà, com a arbres beneïts. I d'acord amb la tradició cristiana, evoquen passatges de la vida de Jesucrist, com els que estan lligats al món de les oliveres. A banda de la necessitat de preservar aquests arbres perquè continuen essent font d'inspiració, les oliveres es poden adaptar a tots els reptes mediambientals als quals s'enfronta el Pròxim i Mitjà Orient i el món sencer. Des de la societat cooperativa Mehras, s'apela a considerar tresors nacionals aquests arbres comunament anomenats mehras o romans. I és que les oliveres de Jordània ja eren vives en l'època romana. La societat cooperativa Mehras treballa actualment per inscriure els arbres en el patrimoni cultural immaterial de la UNESCO, fet que contribuiria també a assegurar-ne la protecció i preservació. Jordània també vol sensibilitzar el gran públic enganxant un codi QR a cada ampolla d'oli d'oliva produït pel país, fent-hi constar l'emplaçament de l'olivera, el nom del seu propietari, la seva història, la qualitat de l'oli produït, així com l'edat de l'arbre. Es tracta no només de vendre oli d'oliva, sinó també de difondre una història a través de la qual es doni a conèixer el país. A Jordània, la tradició vol que cada casa tingui la seva olivera. A Cap Llar, Dirbit, Salt, Ajloun, Jaraix o Tafila, hi manca una olivera al jardí. A Jordània, tothom s'ha criat en aquesta cultura.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio. La viatgera de la Gran Anaconda en marxa. Cris Ubach, fotògrafa professional i escriptora de viatges, s'ha passat mitja vida solcant planures, muntanyes, rius, boscos i deserts pel continent americà. En una mà, el volant. En l'altra, la càmera de retratar. I al davant, l'horitzó inabastable. D'aquestes vivències en són les seves Cròniques Americanes.
Quan ja fa estona que dins l'església tothom està assegut i el reverent Stevens ha pres posició darrere l'altar, fa la seva entrada al cor que posarà música a la missa. Són 6 dones i totes porten pentinats laboriosament treballats i una túnica àmplia de color vi que els arriba fins als peus. I el pianista, ai, el pianista, un cavaller de presència imponent que porta un pentinat a l'estil del que duia en James Brown i que vesteix una americana cridanera de quadres vermells, verds i blaus. És tot perfecte. L'ofici discorre tal com està previst, amb els seus silencis, els seus parlaments i, el millor de tot, els seus balls corals amb picades de mans incloses. Jo no sóc religiosa, però he de dir que una hora i mitja de sermó em sembla una nimietat quan la música que l'acompanya és tan gloriosa. Faig algunes fotos sense aixecar-me del banc i amb el silenciador posat. Retrato les dones del cor, quines veus! Retrato el pianista, que en els moments de màxima catarsi col·lectiva toca el piano dempeus. Faig fotos al reverent i també a les iaies amb els seus vestits de diumenge. Quan després de l'última cançó el capellà es disposa a acomiadar els congregats, trobo que fins i tot se m'ha fet curt. Si això fos un concert normal, jo ja estaria demanant els bisos. Ara més que mai entenc allò que deia el gran B.B. King quan explicava que quan de petit anava a l'església, la música li entrava al cos de tal manera que necessitava posar-se a saltar. També a mi m'han agafat ganes de saltar, és clar. Quan ja he recollit les coses i estic esperant que el capellà acabi d'acomiadar l'acte, arriba la sorpresa. Per desgràcia meva, el reverend Stevens es dirigeix a tota la congregació i els hi explica qui sóc. Els diu que vinc de Barcelona, que estic fent un viatge per la ruta US-61 i que avui he volgut passar una estoneta amb ells a l'església. Tothom em clava els ulls, però la pitjor part arriba quan el reverent em convida a aixecar-me, a presentar-me i a explicar davant les 100 i escaig persones congregades què ha significat per mi la missa. Em quedo de pedra, però faig el cor fort i com puc explico una mica què m'ha semblat tot plegat, sense entrar en detalls sobre el pentinat del pianista, esclar. La gent a l'església s'aixequen a l'uníson per aplaudir-me i una senyora s'acosta per regalar-me un rosari. Un rosari que, per cert, encara conservo penjat al meu despatx, tot i que mai he estat una persona creient. No sé si ha estat millor l'experiència de l'acte religiós en si o l'acolliment tan càlid que m'ha fet la gent d'aquesta comunitat. Quan sortim de l'església, tothom gairebé sense excepció s'acosta a dir-me unes paraules i a convidar-me a visitar-los sempre que vulgui, cosa que de ben segur que faré alguna altra vegada.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Ciutats del silenci. Thank you.
Al fons d'una vall sagrada coberta de frondosa vegetació, Vilcabamba continua sent un misteri. Són aquestes ruïnes de pedres grogues els vestigis de la capital secreta dels Inques? Segles després de la rebel·lió del 1536, que va veure l'Inca intentar la resistència contra els conqueridors espanyols, aquesta capital encara alimenta somnis. La tradició vol que Manco Inca Yupanqui, el primer dels quatre rebels inques de Vilcabamba que es van fer famosos en la història de la conquesta, va triar com a cor de la resistència el refugi natural que formen els rius Urubamba-Vilcanota i Apurímac a l'abraçar la serralada de Vilcabamba. Acabava de fracassar per molt poc en l'alliberament de Cusco. Havia esclafat els barbuts a Ongoy, deixant només dos supervivents cristians, i fugia de les tropes d'Almagro arribades a Xile. Manco Inca es va replegar amb 30.000 guerrers i va fundar un nou regne independent al cor dels Andes. En la seva ciutat secreta, el cabdill Inca va intentar reconstruir un petit regne reproduint el de Cusco abans de la conquesta. Oracle inclòs. Apurímac vol dir en llengua inca gran oracle. Segons fonts històriques, a les vores d'aquest riu va existir efectivament un edifici des d'on els sacerdots andins escoltaven els designis dels déus. En el seu interior, un pal de fusta simulava una figura femenina, els pits de la qual eren incrustacions d'or. Als seus peus, els arúspecs, endevins encarregats d'interpretar la voluntat dels déus, dipositaven els sacrificis a canvi dels quals les deïtats dels inques els confiaven els secrets que havien de donar-los les claus del futur. Diu la llegenda que el mateix Manco Inca el va consultar poc abans de la derrota decisiva a Cusco. Va ser en aquest vessant de terra on Inti, el déu Sol, va abandonar els seus fills. Durant 36 anys, des del seu amagatall, Manco Inca va llançar incursions contra els espanyols en una intensa guerra de desgast i resistència de les forces invasores. Però va cometre un error: concedir hospitalitat a 5 fugitius dels espanyols que el van acabar traint i assassinant en presència del seu fill petit, Titu Cusi. Amb la seva desaparició, el 1545, la resistència inca va continuar sota el comandament del seu altre fill, designat successor, el conciliador Sayri Tupac. Després, del seu germà, el bel·licós Titu Cusi, organitzador d'una eficaç lluita de guerrilles contra els espanyols. I en darrer terme, amb Tupac Amaru, quart i darrer dels inques de Vilcabamba i que continua sent un símbol de la resistència índia a l'Amèrica Llatina. El 1572, una expedició punitiva dirigida pel virrei del Perú va firmar la fi de Hatun Vilcabamba, o Vilcabamba la Gran. L'artilleria espanyola va acabar efectivament amb els indis, però abans de fugir, Tupac Amaru va incendiar el seu petit regne. Els vencedors no van voler aquella ciutat devastada per les flames. La van menysprear per fundar Vilcabamba la Nova en un lloc més hospitalari. La vella es va despoblar i abandonar i va quedar submergida a poc sota un oceà vegetal. Si bé aquests fets estan comprovats, curiosament, l'emplaçament exacte de la capital dels inques no s'ha documentat mai. Era un oblit voluntari per part dels ocupants per evitar que el lloc es transformés en un símbol? Fos el que fos, l'existència d'una ciutat perduda dels inques ha superat els segles, i al segle XIX es van organitzar diverses expedicions per localitzar-la. Els investigadors l'han imaginada a Choquequirao, al Machu Picchu i a Espíritu Pampa, però una no estava prou al nord. L'altra no s'havia cremat mai i la tercera estava vora el riu equivocat. No és fàcil trobar-la. éssers divins, els inques van governar un imperi que s'estenia sobre 4.000 quilòmetres dels Andes. Els debats, però, estan lluny d'haver-se tancat. El 1966, uns exploradors van identificar senyals d'incendi a Espíritu Pampa i se'n van anar convençuts d'haver-la trobat. 10 anys més tard, un arqueòleg peruà va descobrir un jaciment inexplorat en plena jungla, 40 quilòmetres al nord de Machu Picchu. Va assegurar que aquelles pedres havien conegut la presència d'indis i que van ser l'aixopluc de Manco Inca. Més tard, els arqueòlegs, sota la direcció del geògraf d'origen italià Antonio Raimondi, es van enfilar a les muntanyes i, després d'explorar Choqquequirao, es van inclinar per considerar-la la capital secreta dels últims inques. Vilcabamba la Vella continua immersa en la llegenda i les seves ruïnes abraçades pel silenci dels segles.
Els viatgers de la Gran Anaconda.
Acabem a Vilcabamba, la mítica ciutat perduda dels inques al Perú, que els arqueòlegs malden per trobar. Hi ha hagut temps també per seguir les passes de Crisobac per la ruta bíblica de Louisiana, per haver fet un cop d'ull a l'estat de les oliveres mil·lenàries de Jordània i fins i tot per haver fet una incursió a l'Aimag, a la província d'Arhangai, a Mongòlia, amb Francesc Bailón. Aturem-nos aquí. Som Ben Gestacio, Judit Sala i qui us parla, Toni Arbonès. Tots tres us agraïm la vostra atenció, tot esperant seguir compartint el món amb tots vosaltres, els viatgers de la Gran Anaconda. Fins aviat.
Els latuames creuen que el cel és el torrent que embolcalla el planeta. I des d'allà surt la Gran Anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter @grananaconda o al web catradio.cat.